Ràdio Maricel a cel obert. La conferència es deia Dones del 1714, però precisament del que menys es va parlar va ser de les dones del 1714, el títol del llibre de Patrícia Camacho, que va ser un dels llibres d'aquest Sant Jordi, però la pròpia autora es va curar en salut i va dir que en parlaria poc perquè si no ho cremaria el llibre. Joan, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Vicenç. Efectivament, Patrícia Camacho doncs va explicar que ella és periodista i que el que és el llibre de les dones del 1714 va ser un llibre per encàrrec de la regidora, si no recordo malament, de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. I a partir d'aquí, doncs, aquesta cerca, com ella no és historiadora, se'n va anar als llibres d'història i als historiadors que li expliquessin. I ella simplement doncs, no va anar a la font original.
Mm-hmm. O sigui, va fer un buidatge.
Exacte. I, per tant, doncs, va dir que doncs, hi ha personatges molt interessants, però en va fer referència molt, molt vetllada. De fet, va parlar de la reina que va haver aquí a Barcelona, ara pel nom no me'n recordo, però durant 2 anys va haver l'esposa de l'arxiduc Carles, va estar aquí a Barcelona doncs regnant, i sembla ser que se'n va endur bon record de Barcelona, i a Barcelona se'n va quedar bon record d'ella. És una d'aquestes dones del 1714, com també ho és òbviament la vídua del general Moragues, que va estar anys i anys demanant que baixessin d'una vegada doncs al cap del seu marit, que estava esposat amb una, doncs bé, al Portal de Mar, em sembla que estava. Per tant, doncs, algunes d'aquestes dones van anar sortint durant la xerrada, però el que va voler fer Patrícia Camacho va ser un recorregut històric que comença amb l'inici de la Guerra de Successió, que en principi no ha d'afectar els catalans i que doncs, finalment sí que acaba afectant la guerra, i després doncs, les conseqüències d'aquesta guerra, la postura dels catalans, primer doncs, de reclamar que el Regne Unit, és a dir, que el rei d'Anglaterra se'n recordi del compromís trencat, i que en el fons doncs, va provocar que finalment els borbons o els borbònics doncs, envaïssin Catalunya, i això, que els anglesos doncs, no en fan cas, i a partir d'aquí doncs, el canvi d'actitud dels catalans, i l'inici va dir del que ja a finals del segle XVIII seria la política del peix al cove, és a dir, aconsegueix el que puguis.
Des de finals del segle XVIII, eh?
Efectivament, a partir de cartes i a partir de històries.
Esgarrar pel que puguis, vaja.
Clar, es partia d'una base, que Felip V odiava els catalans doncs, per tot el mal, els mals de caps que l'havien provocat. Patrícia Camacho explica, entre altres coses, que efectivament Felip V, és a dir, la guerra de successió va acabar molt malament pels catalans, però no que va acabar gaire millor pel rei d'Espanya. Felip V perd moltes possessions, perd tots els Països Baixos, perd Gibraltar, per tant, doncs, tampoc li va anar gens bé aquesta guerra, diguem, al conjunt del que actualment coneixem com l'estat espanyol o com Espanya. A partir d'aquí doncs fa aquest repàs, recorda també la Mancomunitat com una primera experiència mm-hmm. d'autogovern, també borrada del mapa per la dictadura de Primo de Rivera, després la Generalitat Republicana borrada del mapa després de la Guerra Civil, i després doncs, la Generalitat actual. I a partir d'aquí doncs, Patrícia Camacho va fer algunes consideracions sobre el moment actual i el que pot passar des d'ara fins al 9 de novembre. De fet, aquestes consideracions van ser ampliades després en el torn d'intervencions del públic, que també doncs, van preguntar sobre què pot passar. Òbviament, tant ella com Marcel Cintes, que presentava l'acte, van dir que ningú pot dir que sap què passarà, perquè ningú
pot assegurar.
A partir d'aquí, el que sí que sembla clar, o com a mínim el primer pas sí que se sap, que és que el Parlament aprovarà la llei de consultes, el president Mas convocarà la consulta pel 9 de novembre, el govern espanyol doncs, impugnarà aquesta llei de consultes, i per tant l'acte jurídic conseqüent, que és la convocatòria de la consulta, i el Tribunal Constitucional acceptarà a tràmit això, i per tant quedarà en suspens aquesta consulta. A partir d'aquí, Doncs les opcions ja comencen a ser diverses. Entén Patricia Gavancho que la unitat dels partits que donen suport a la consulta es mantindrà com a mínim fins al 9 de novembre i que aquí l'important és la mobilització social que hi ha per sota. Entén també, per tant, la conferenciant que la millor solució, tot i que no és segur que es pugui portar a terme, seria que sortissin allò que has comentat al principi del programa, les urnes al carrer. Perquè, doncs, clar, si no convoca oficialment, tindria un poder merament simbòlic, òbviament, i a més, doncs, els partidaris del no, amb gairebé total seguretat boicotejarien aquesta consulta i per tant doncs l'efecte referèndum sí que es perdria, però com a mínim l'efecte simbòlic sí que el tindria.
Algú va apuntar a la possibilitat d'unes eleccions anticipades?
Abans del 9 de novembre o de cara al 9 de novembre no, i la mateixa Patricia Gavancho va dir que això ha de ser posterior al 9 de novembre. De fet, entre les intervencions del públic hi va haver alguna reflexió curiosa, com per exemple, clar, si Escòcia vota per la independència, ho fan encara tenint com a reina la reina Isabel II. I aleshores algú va apuntar, home, també es podria aquí demanar de dir, bueno, doncs que se separi Catalunya però que es mantingui com a rei Felip VI. Clar, són algunes consideracions que es veu que sí que s'ha arribat a valorar, però diguem que tindria menys sentit. A Escòcia, diguem, la figura de la monarquia anglesa té un paper molt superior i fins i tot un grau d'estimació superior que el que pot tenir aquí la monarquia espanyola.
Per on comencem, Joan?
Doncs comencem per aquesta explicació de per què va fer el llibre i a partir d'aquí l'explicació històrica de la mateixa Patricia Gavancho.
Jo treballo molt per encàrrecs, jo soc periodista, els periodistes estem acostumats que ens encarreguin temes, i en el cas de les dones del 1714 van així, perquè la regidora de Dona i Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona em va cridar i em va dir, escolta, has de fer un llibre sobre les dones del 1714, i la meva reacció va ser la normal, de quines són, jo a tu mateixa. Va, molt bé, dic, escolta, busquem-les, però llavors a mi m'agrada molt la història, és veritat que ja l'havia treballada, m'agrada la història des de noves perspectives. I el que sí que és veritat és que les dones, quan ens acostem a la història, no només rescabalem aquells personatges que per no estar en primera fila els historiadors convencionals no veuen, sinó que també canviem la mirada sobre la història. Per tant, el llibre de les dones del 1714 és un llibre que és veritat, que està estructurat en base a personatges representatius de cada un dels temes principals del 1714, però també és una reflexió nova sobre el 1714. És a dir, jo ara pregunto, què en sabem del 1714? La gent contesta, Villarroel Casanova, és a dir, guerra. Bé, a mi la guerra no m'interessava. És a dir, l'únic que no volia explicar del 1714 era el setge. És a dir, sí que és èpic, sí que és tràgic, sí que és dramàtic, sí que és un punt crucial de la història i sí que som aquí celebrant els 300 anys de la derrota de Barcelona, no només de la derrota, sinó de la continuïtat després de la derrota. És a dir, el fet de que haguéssim estat capaços de sobreviure com a poble, i parlo ara en primera persona com a catalana, d'adopció, que haguéssim estat capaços de sobreviure com a poble a la primera gran derrota històrica, la primera gran desmantellament imposat al nostre país. Però jo volia parlar de diplomàcia, volia parlar de política, volia parlar de societat. Llavors ara jo us faré una pinzellada d'aquest 1714 que està explicat en tot detall en el llibre. Passaré molt per sobre de les dones i parlarem de l'actualitat. Passo per sobre de les dones perquè, entre altres coses, tenim tan poca informació, és a dir, jo no sóc historiadora, per tant no he anat a les fonts, m'he basat en coses ja publicades, he fet molta tasca de biblioteca, he fet tasca de parlar, el llibre està fet en col·laboració amb historiadors de referència, que entre altres coses han corregit cada un dels capítols, per tant tot el que hi surt és absolutament rigorós, això a mi em deixa més tranquil·la. Ells m'han dit, home, la teva visió és una mica original. Val, d'acord, és la meva visió, però tot és rigorós, tot és històric. Però si us explico moltes coses de les dones, us mato el llibre, diguem-ne. Però jo us explico el 1714. Com tu has dit, conflicte europeu, un conflicte que és, òbviament, qui posa el cul en el tron d'Espanya, és a dir, diem Espanya per ser convencionals, val? Quan dic Espanya vol dir els regnes d'Espanya, etc. Qui posa el cul en aquests regnes d'Espanya? que és una qüestió que afecta tot Europa, perquè Espanya és un tros d'Europa gros, encara avui, i això fa que es creïn equilibris o no desequilibris. La meva primera pregunta a l'historiador que em feia, que amb el qual volia parlar del marc general és, escolta, hi havia dues Europes que s'enfrontaven en la guerra de successió? Resposta, sí. Aquesta és una de les claus. Quines són aquestes dues Europes? Hi ha una Europa moderna, mercantil, per tant, que basa la prosperitat en el comerç i que ha generat una burgesia urbana, les burgesies sempre són urbanes, però una burgesia comercial, renovadora, que s'està imposant com a classe dirigent i que, curiosament, està regida per règims parlamentaris. Una d'elles és Catalunya. Catalunya, quan dic Catalunya, també vull dir tota la corona d'Aragó, però centrem-nos en Catalunya principal. Llavors, Catalunya és un règim parlamentari. Quan diem parlamentari no hem de pensar en règims democràtics, sinó en règims representatius. És a dir, en les Corts Catalanes estan representats els diversos estaments socials, des de la noblesa fins a aquesta burgesia, fins a la classe menestral. És a dir, la complexa societat urbana, que en aquell moment és molt dinàmica, està present a les Corts i són les Corts les que manen sobre el rei. Després us explico una frase perquè veieu la diferència entre Castella i Catalunya. Bé, qui són aquestes repúbliques, diguem-ne, monàrquiques, aquest monarquisme republicà, urbà, mercantil, etc.? Holanda, Anglaterra, Catalunya, és a dir, un dels costats de la guerra de successió. Al costat d'això hi ha encara l'Europa antiga, que té com a preponderància, com a classe dirigent, no aquesta burgesia moderna, sinó la noblesa de tota la vida, i aquesta noblesa basa la prosperitat en l'acumulació de terres. Per tant, és un model econòmic que està a punt de caducar. França i Espanya, que són l'altre bloc de la guerra de successió, són aquest model. La diferència és que França fa la seva revolució burgesa abans d'acabar el segle, amb la Revolució Francesa, talla tots els caps que han de tallar, no és la millor manera de fer les coses, però és eficaç, i Espanya encara no ha fet aquesta revolució burgesa. Quan dic això, abans de l'estiu posava un exemple, que és el candidat, ara eurodiputat, del Partit Popular a les eleccions europees, el senyor Cañete. Sí, el senyor Cañete, ara, en aquell moment estava de moda perquè havia fet aquell exabrupte masclista, que ara no ve a tomb, és un exemple o un exemplar de la noblesa terratinent andalusa, que avui és eurodiputat en vies de ser comissari europeu, perquè veieu que aquesta gent, o sigui, aquesta noblesa terratinent, encara mana molt a Espanya, o sigui, encara és classe dirigent espanyola, cosa que no passa a França, no passa a Anglaterra, sinó passa enlloc. Va. Bé, aquestes són les dues històries. Catalunya en què era pròspera? En l'aiguardent. L'aiguardent en aquell moment era molt important perquè era, com diu el García Espuche, que és aquest senyor que ho sap tot del 1700, que també participa en el llibre, l'aiguardent era la benzina del comerç intercontinental. Per què? Perquè l'aigua, que no estava processada, no aguantava el viatge, els dies de viatge, es podria. Llavors l'única manera que no es podrís l'aigua era o bé batejar-la amb aiguardent o bé beure't l'aiguardent directament, amb la qual cosa el barco es movia molt, però com a mínim arribaves viu. Llavors l'aiguardent era molt important. Catalunya comerciava amb qui? Amb Holanda i amb Anglaterra, les dues grans potències marítimes i comercials. Okay? Sí, aquest és el panorama. Llavors, arriba Felip V, fa tripijocs amb el testament del rei difunt i diu, em toca a mi ser l'hereu. Això és el 1701. Catalunya diu, ok, cap problema. Per què? Perquè tenim les Corts. Si aquest senyor ve i jura les nostres constitucions, nosaltres tan amics. Llavors ve el senyor Felip V, que era un postadolescent, tenia 18-19 anys, no, ara no recordo exactament, era molt jovenet, no parla ni una paraula de català, ve a Catalunya, li fan les corts duraven molt de temps, tant de temps que s'hi casa, o sigui, arriba la seva dona, la va buscar a Figueres, es casen aquí, i mentrestant les corts li devien llegir tot el patracol de Constitucions, i el tio devia badallar una mica, cansar-se, no devia pescar ni un mot, però tant n'és, jura les Constitucions, i acte seguit se'n va a Madrid, o sigui, ja complert, Catalunya té rei, se'n va a Madrid i fa un decret instat per França amb la qual cosa, amb el qual paper, prohibeix el comerç amb França, amb Holanda i amb Anglaterra. És a dir, amb una signatura es carrega la prosperitat catalana, que és una cosa molt espanyola fins avui. Fins avui. Perquè a vegades el govern espanyol pren unes decisions que ens semblen agressives en relació al model econòmic català i no és que realment vulguin fotre Catalunya o vulguin perjudicar Catalunya, és que els hi surt perquè el model que tenen al cap, o sigui, el que ells, la realitat que ells controlen és la realitat espanyola castellana. Llavors ells determinen, governen per aquesta realitat i llavors es produeix el conflicte amb Catalunya. Llavors, quan es produeix aquest conflicte, i això és igual al 1701 com al 2014, la resposta espanyola és que se joden los catalanes. És a dir, ells no van a fer mal, però si resultes de la seva decisió es provoca un problema amb Catalunya, que se joden los catalanes. I això és la gestió de l'Ebre. Sabeu que ara ens col·loquen 80.000 hectàrees de regadiu a l'Aragó, als Monegres, perquè volen fer regadiu dels Monegres, volen fer arròs als Monegres, molt bé, d'acord, si els catalans tenen arròs no vamos a ser menos, d'acord, però llavors quan des d'aquí, que som minoria en la gestió de l'Ebre, diem, escolteu, que tants regants el Delta no els aguanta, us esteu carregant el Delta, la resposta és que se joden los catalanes. Quan al 1701 li van dir, escolta, això és la prosperitat de Catalunya, la resposta va ser que se joden los catalanes. Els catalans van dir, escolta, aquest rei no serveix, qui més hi ha en el mercat? L'arxiduc Carles, que passi l'arxiduc. I aquí comença la història de la Guerra de Successió. Sí, i per això hi ha dos bàndols a la Guerra de Successió. Llavors, per veure la diferència, la frase que us prometia, Catalunya deia, el rei fa la llei a la cort, amb la cort, sí, no hi ha decrets, a la cort, amb la cort, i Felip V deia, la voluntat del rei és llei. I són aquests dos mons els que topen en el setge de Barcelona, en la Guerra de Successió, etc. Què volia Anglaterra? Que és la potència que guanya la Guerra de Successió. Això també cal que ho tinguem en el cap. Anglaterra no volia terres, no volia res. Volia assegurar-se el comerç internacional per ser la mestressa del tràfic d'esclaus. Perquè va entendre que la indústria emergent era el tràfic d'esclaus. Què obté Anglaterra? Això. Més Gibraltar i Menorca. Dos posicions estratègiques en els mars estratègics. Gibraltar, que encara el reclamen. Gibraltar ve de la Guerra de Successió. Bé, què fan els catalans? Diuen, escolta, què fa Anglaterra? Diu, necessitem un tros, algun exèrcit que ens ajudi des de dintre de la península. Té un cònsul a Barcelona, el Mitford Crowe, un personatge molt pintoresc, i li diu, escolta, saps d'algú que ens pugui fer d'aliat? Diu, mira, els catalans estan que trinen, estan indignats, són pro arxiduc Carles, vale, es fa el pacte dels bigatans i es fa aquesta aliança per la qual l'Anglaterra diu, jo us envio unes tropes, vosaltres lluiteu des de dintre i sigui quin sigui el resultat de la guerra, nosaltres defensarem, nosaltres anglesos, defensarem les constitucions catalanes, és a dir, o us quedareu com esteu o guanyareu el fet que si guanyem la guerra tindreu l'arxiduc Carles com a rei, és a dir, per Catalunya era un tracte win-win, era perfecte, si no podien perdre res, total, els catalans s'embarquen en la guerra. Com que els catalans es revolten, Felip V fa una altra de les coses simpàtiques que fan els espanyols, que és agafar tota aquella petita classe dirigent de Barcelona i fotre'ls tots a la presó, tots, al 1704. O sigui, els fica... I llavors aquesta gent està durant un any encarcelada, empresonada, discutint entre ells el model econòmic, entre un d'ells és Narcís Feliu de la Penya, que és aquell gran pròcer que reclama una altra vegada la grandesa medieval per Catalunya. Per tant, aquesta gent es dediquen a fer tertúlia sobre el model econòmic. Què deien? Volem ser com Holanda. que és el mateix que diem avui. És a dir, avui quan, com serà Catalunya independent? Com Holanda o Dinamarca o Àustria? Exacte. Ells deien, volem ser una petita Holanda en el sud. És a dir, som els mateixos. El projecte és el mateix. Som aquells que estaven a la presó el 1704. Bé, comença la guerra, pam, pam, pum, pom, arriba un moment en què França i Anglaterra, que són les dues grans potències enfrontades, decideixen que ja n'hi ha prou. Per què? Perquè s'ha mort l'emperador d'Àustria de l'imperi austrohongarès i l'arxiduc Carles se n'ha fet càrrec, o sigui, ha heredat el seu germà. I llavors diuen, ostres, ara si ajuntem tot això més a Espanya és massa gros, fem la pau. I comencen a negociar una pau. Una pau en la qual Felip V no hi posa ni els peus i es queixa el seu avi. I diu, escolta, que no em deixen negociar. Sempre es diu, els catalans no els escoltaven. No, no, els catalans a Utrec no els van escoltar. Però és que Felip V tampoc. La pau la van fer Anglaterra i França. I es reparteixen el país. Perquè les guerres no es feien per ocupar terra, no, no, es feien per fer la pau. O sigui, l'important de la guerra era quan t'asseies i negociaves i canviaves cromos. Llavors a Anglaterra es queda el comerç, es queda Menorca, es queda Gibraltar. França es queda com estava i el que li interessava, que el seu net fos el rei d'Espanya. I Espanya, Felip V, ho perd tot. Per Flandes, per les terres italianes, Nàpols, etc., per Gibraltar, per Menorca, o sigui, per moltes coses, excepte la corona d'Aragó. Llavors el tio s'obsessiona i s'agafa la corona i diu, això no m'ho prenen. Llavors Anglaterra es troba que havia decidit que donaria suport als catalans, però, com diu la reina Anna, una de les dones del 1714, la reina Anna d'Anglaterra, diu, escolta, aquest tio està tan obsessionat que si no li deixem triturar la corona d'Aragó, si no li deixem això per ell, no hi haurà pau. És a dir, el que estem firmant aquí no tindrà cap importància. Per tant, sigui. I un personatge, l'ambaixador anglès, troba una fórmula, que és, diu, escolta, firmen en el Tractat d'Utrecht, el punt número 13, no sé si sou supersticiosos, diu que Felip V es compromet de governar Catalunya amb les lleis de Castella, que és el regne que s'estima més. És a dir, ens fa el favor de concedir-nos les lleis de Castella. I l'ambaixador català, que és Pau Ignasi de Dalmassa, se'n va veure la reina i diu, pues senyora, no volem les lleis castellanes, volem les nostres lleis, que són les vostres. Diu, som iguals. I diu, Castella no. I no, no, la reina diu, escolta, noi, no hi ha res a pelar, ja està. Llavors és quan els catalans decideixen seguir la guerra en solitari. Per què? Perquè és tan grossa la traïció anglesa que comença a produir-se en la diplomàcia i en els parlaments europeus la discussió sobre què fem amb els catalans, una mica com ara, el cas dels catalans. Sobretot Anglaterra és molt fort, tan fort que en aquest ambaixador li fan un escratxe, o sigui, li fan una serenata a la porta de casa seva per afear-li la conducta, no? És a dir, bé, llavors els catalans continuen lluitant, ve el setge de Barcelona, un any de setge, i van passant els mesos i la dinya, la reina Anna, es mor. Una dona gran, tenia problemes, es mor. Puja al tron el seu cosí, em sembla, que ara no ho recordo bé, però ja veieu que tinc el seu cosí, el rei Jordi. Llavors els catalans se'n van corrents a veure'l i li diuen, senyor rei Jordi, escolti, nosaltres no li demanem que intervingui en la guerra o que trenqui la pau, només li demanem una cosa. Els anglesos estan a Mallorca encara. Agafi els barcos, vagi a Barcelona, un parell de barcos, trenqui el setge, proclami una treva i llavors negociem una altra vegada la qüestió. I el rei Jordi diu, val, d'acord, és correcte, fem-ho. I abans que puguin carregar els barcos, cau Barcelona l'11 de setembre. És a dir, que va anar d'un pèl. Podria haver anat d'una altra manera si les coses fossin més ràpides, però en aquella època no ho era. Una mica com passa avui en els conflictes, no? Que s'han de reunir, es reuneixen a Europa, es reuneixen a l'OTAN, es reuneixen no sé què, i mentrestant van matant gent. I quan decideixen prendre acció ja és tard, no? Bé, això és el que passa. I aquí, aquesta és la solució a la guerra de successió. Llavors, què passa? És una guerra en la qual, òbviament, com diuen els espanyols, ens ho recorden cada dos dies, hi havia filipistes. És a dir, hi havia una noblesa oligàrquica catalana que estava pels filipistes. Eren minoria, però hi era. i són els que immediatament que Felip V pren possessió fan una passa endavant i diuen ara els càrrecs per nosaltres i ocupen els càrrecs, igual que va passar el 39. El llibre té una pila en el qual hi ha un petit paral·lelisme entre el 1716, el decret de Nova Planta, i el 39. Un altre element de paral·lelisme és que el decret de Nova Planta comença dient jo, Felip V, per la gràcia de Dios, rei de no sé què, etc., que els que tenien una certa edat, i aquí veig que n'hi ha molts, saben que les monedes deien Francisco Franco, caudillo por la gracia de Dios. En el temps de Felip V ho deien tots els monarques, però en el temps del caudillo no. I a més, és veritat també que Franco va fer un decret, el del 38, abolint l'Estatut de Catalunya, en el qual deia que ens tornava l'honor de ser governats com tota la resta de les províncies espanyoles, que és el mateix argument que el Tratat d'Utrecht. Si per això no hi hagués prou, sí, vaig llegir ara amb el nostre canvi de rei que quan va néixer el príncep, futur príncep Felip, va ser Franco qui li va triar el nom. És a dir, va fer Franco qui va decidir que es deia Felip i que per tant seria Felip VI. És a dir, que hi ha una certa inspiració entre el 1714 i el 16, de fet, que és quan es legisla, i el 39. Bé, el 1714 va passar el mateix que el 39. Hi va haver una part de la gent que se'n va a l'exili, hi va haver un desmantellament institucional complet, des de les institucions polítiques fins a la universitat. Penseu que la Universitat de Barcelona va estar tancada més d'un segle, perquè la gent anés a estudiar a Cervera, que a Cervera és on tenien controlat què s'estudiava i com. Llavors els catalans anaven a estudiar a Montpellier, es feien el bypass. És a dir, es desmantellen totes les institucions municipals, etc, etc. Què fan els catalans? Llepar-se les ferides i esperar. Però el 1725 acaba definitivament la guerra, es fa la pau de Viena perquè l'arxiduc Carles no l'havia firmat, firmen la pau l'arxiduc i Felip V, per tant hi ha una certa amnistia, els catalans que volen marxar a Viena encara marxen, el francès de Castellví, l'historiador, és quan aprofita per marxar a Viena i posar-se a escriure la seva grandíssima història, i hi ha altres mesures que s'aconsegueixin, com per exemple la vídua del general Moragues aconsegueix despenjar el cap del general, que porta 14 anys en una gàbia al Portal de Mar, que ja només queda la calavera, i l'ambaixador de vienès, diguem-ne, de l'imperi a Madrid, li escriu al Vilana Perles, un antic funcionari molt poderós de Catalunya, que ara és a Viena, ocupant-se de l'afer dels exiliats, li escriu i diu, escolta, no sé, li demana a Vilana Perles, aconsegueix reobrir la universitat i el cap de Moragues. I el tio, al cap de pocs dies, li contesta, diu, no sé si podré perquè Felip V odia tant els catalans, els odia tant, diu que no sé si seré capaç d'aconseguir-lo. No aconsegueix la universitat, però aconsegueix despenjar la calavera, tot i que li diuen que sigui fet sense publicitat, de nit, no sé què, i deixen a més la placa dient que del deshonor, i al final aconsegueixen trencar també la gàbia, etc. Això també està explicat perquè una de les dones del 1714 és lògicament la vídua del general Moragues. Després construeixen la Ciutadella amb la destrucció del barri del Born, que és el barri més dinàmic, més cosmopolita que hi havia en aquella Barcelona, també li dediquem un capítol en això, etc, etc. Però, continuïtat. Felip V mor el 45. Dos anys després, el 47, els catalans fan una mena de carta al rei Jordi d'Anglaterra i diu, ei, que som aquí, se'n recorda de nosaltres, estem patint, això és un desastre, som desgraciats, tot és una merda, per favor ajudi'ns. El rei aquesta vegada ni contesta. Llavors, el 1760, ja es fa un memorial de greuges fet per antics càrrecs, que no se sap ben bé qui són, perquè no firmen amb el nom i, per tant, els historiadors no es posen d'acord de qui realment són, que fan una cosa molt interessant. Diuen, escolteu, hem perdut la guerra, inauguren el peix al cove. Diuen, escolteu, hem perdut la guerra, ho acceptem, acceptem el rei, ho acceptem tot, però, per favor, torni'ns només el nostre règim municipal, perquè el règim municipal castellà que ens heu imposat és una merda, I és una merda perquè és corrupta, perquè els càrrecs es compren i es venen, perquè són a perpetuïtat, perquè no els podem elegir, perquè no parlen la llengua del país, perquè no coneixen la realitat, perquè no els interessa conèixer la realitat. I llavors així no funciona res. Llavors, com a mínim, tornin-se això, i tampoc ho aconsegueixen. Però el que és interessant és que ja han canviat de mentalitat i han començat a negociar parcel·les de poder amb Madrid, que és el que ha estat fent el catalanisme, o sigui, en aquell moment encara no existeix el catalanisme polític, fins als nostres dies. Però perquè veieu que no es trenca mai el projecte, perquè Catalunya és bàsicament el projecte, Catalunya és aquella petita Holanda del sud, el 1789 es crea a Barcelona una institució que és la Junta de Comerç, que en principi ha de facilitar el comerç amb Amèrica i que en canvi fa un projecte de modernitat, creant acadèmies, fent patents, enviant gent a estudiar fora, és a dir, fa un primer petit projecte de modernitat que un segle després agafa la Mancomunitat, 1914, estem en el centenari de la Mancomunitat i el transforma realment en programa de govern. En el mig d'això hi ha hagut la Renaixença, per tant, aquest projecte que és econòmic, col·lectiu, de modernitat, s'ha juntat amb la branca cultural lingüística i d'això neix el catalanisme. És a dir, el projecte de modernitat més el projecte cultural és el catalanisme. El 1901 aquest catalanisme es proposa recuperar l'autogovern que ho aconsegueix el 1914. Prat de la Riba, obra cultural, obra d'infraestructures, projecte de modernitat. O sigui, ensenyament, infraestructures, cultura. Que tot poble tingués carretera i telèfon, que les ciutats tinguessin biblioteca, que la gent tingués acadèmia, museu, etc. Museu, acadèmia, hospitals, ensenyament, escola d'infermeries, escola de bibliotecàries, etc. No? Ensenyament tècnic, sobretot, ensenyament superior. Això és la Mancomunitat. Què li passa a la Mancomunitat? Òbviament li passa a Espanya per sobre. Dictadura de Primo de Rivera, el primer que fa és desmantellar el govern de Catalunya, desmantellar el 23, el 25 ja no existeix la Mancomunitat, és a dir, té un període molt petit. El projecte es reprèn amb la República, no cal que us digui com acaba, i es torna a reprendre en la transició i fins avui. És a dir, aquesta és la història. Què estem fent avui? Estem fent el mateix que estava fent el 1714, és a dir, un canvi de classe dirigent. És a dir, aquella classe dirigent que tenien d'oligarquia empresarial adherida al franquisme per conveniència i després democratitzada a partir de la transició, aquesta classe dirigent ja no ens serveix com a classe dirigent perquè no ens serveix el projecte que explica. O sigui, la classe dirigent és una qüestió de projecte. Quin és el nostre projecte? Òbviament, fer un país millor. Fer un país millor des del punt de vista de la modernitat, de la convivència, de la justícia social, de la transparència, de la regeneració política. I per això necessitem una classe dirigent que és la que està portant a terme aquest procés d'alliberament, diguem-ne, aquest procés d'independència. Per tant, estem fent una altra vegada un canvi de classe dirigent perquè estem fent un canvi de projecte. Això em fa que quan diem aquest país millor i aquesta regeneració democràtica, faig un petit esment, que el cas Pujol, en el qual no hi entraré, que ha estat una mena de xoc col·lectiu, perquè la persona que s'havia encarnat el símbol de, diguem-ne, de la Catalunya autonòmica, no de la Catalunya independent, sinó de la Catalunya autonòmica, ens ha fallat, tenia peus de fang i ens s'ha traït, en certa manera. Bé, per què? Perquè era part d'un sistema, el sistema emergit de la transició, que és molt corrupte, perquè es basava en enfortir els partits polítics, que no existia, davant d'altres institucions, li han donat als partits un poder excessiu i resulta que els partits controlaven els partits. És a dir, si els partits es controlen entre ells i a més el finançament no està clar i no hi ha lleis de transparència, és obvi que això afavoreix la corrupció. I si afavoreix la corrupció, hi ha corrupció. És a dir, això és claríssim. Llavors, què necessitem? Que la transparència estigui a mans dels ciutadans, que el control del diner públic el facin els ciutadans i ho facin ciutadans consciència alerta. Per tant, quan sigui el moment de fundar el nostre nou país, ho farem sabent coses que abans no sabíem. És a dir, el tema Pujol ens posa en alerta que també nosaltres som pecadors com tothom i que, per tant, també nosaltres necessitem mecanismes de control i de responsabilització molt intensos. Dit això, un petit panorama de l'actualitat. Abans de l'estiu, jo sempre parlava que estàvem en èpoques de turbulències, que calia navegar amb el cinturó ajustat. Ara, de fet, no estem en turbulències. Les turbulències van ser l'esclat del conflicte d'Ucraïna, perquè va ser un conflicte que va començar parlant d'autodeterminació, de referèndums, de votacions, etc. Ara ja hem entès que no és això, que és un conflicte guerra freda Putin-Europa-Amèrica i que, per tant, és un conflicte que depassa absolutament qualsevol dret d'autodeterminació que puguin tenir aquella gent. Jo crec que sempre s'ha de respectar la voluntat de la gent que viu en un territori. Per tant, hauran d'arribar a un acord com s'està parlant ara, d'autonomia regional per una part d'Ucraïna que pugui tenir llengua, cultura, etc. Però bueno, és un conflicte que depassa el tema de l'autodeterminació. Això ja s'ha acabat, ara el mirall europeu està en Escòcia i el nostre també. Per tant, esperem que els escocesos obrin camí, que demostrin que un procés d'autodeterminació es pot fer pacíficament, democràticament, legalment, sense que trontolli el món ni s'acabi el planeta, cap problema. I l'altra qüestió és que qualsevol dubte que tinguessin sobre la unitat dels partits davant la consulta, fins al novembre no hi haurà canvis. És a dir, en aquest moment ningú pot baixar d'aquest procés sense cremar-se absolutament i quedar perd. És a dir, qui vulgui baixar d'aquest tren perd. Per tant, fins al novembre estarem tranquils. És a dir, políticament no hi haurà sotracs, espero, perquè tal com anem pot passar qualsevol cosa. Qui digui que sap què passarà, menteix. Menteix absolut. Jo no tinc ni idea, però podem avaluar determinades històries. El que sí que m'interessa dir és què tenim, què hem aconseguit, perquè ara he estat a Buenos Aires i ho explicava i la gent al·lucinava. És a dir, tenim coses que per separat havien passat moltes vegades en la història, però mai totes juntes. I ara hem aconseguit reunir-les totes. I seré molt breu enumerant-les. Primer, el moviment popular organitzat, el que diem l'Assemblea Nacional Catalana, amb una capacitat de mobilització que, òbviament, l'11 de setembre veurem. Jo estic segura que la V-baixa serà espectacular. Us hi vull veure tots, aquí que no se'm quedi ningú a casa. Hem de fer un esforç, serà l'última gran manifestació que haurem de fer d'aquest caire, fem l'esforç de fer-la i que sobretot que sigui un èxit, perquè el titular ja el poder, sigui quin sigui la nostra presència, el titular serà menys gent que l'any passat, però hem de poder demostrar que no. I tal com és el circuit, el traçat, es pot comptar exactament quanta gent hi haurà, perquè sabem la superfície que ocuparem. Per tant, tots a la vegada. De groc o de vermell, com vulgueu, però tots allà. Moviment popular organitzat. Segon nivell, Assemblea de Municipis per la Independència, la AMI. Si els municipis són estructures d'estat. Depenen no només de la llei que està preparant el senyor Rajoy, que li haurem de fer un manifest com el 1760, dient torneu-nos al nostre règim municipal, que el vostre és una merda, però, com deien fa tres segles, però és a dir, no només, és a dir, la gràcia és que depenen de l'Estat. Llavors, que aquesta estructura d'Estat, però de l'Estat espanyol, es reuneixin solemnement i solemnement determinin que estan per la independència i que estan al servei del que puguem necessitar en aquest procés, és una revolució d'una dimensió impressionant. Per això la Llanos de Luna es passa tot el dia perseguint-los. Bé, en aquest moment, en l'associació, hi ha 700 municipis, amb 700 municipis apuntats.
I n'hi ha 951,
exacte,
crec, a Catalunya, no?
I encara se n'hi apunten més. És a dir, tenim una gran majoria de municipis. Tenim, òbviament, el govern. I tenim també l'oposició, el cap de l'oposició. És a dir, hi ha un tàndem polític que permet estar a les dues bandes del Parlament, és a dir, al govern i a l'oposició, i que a més són dos partits de característiques diferents, perquè si no t'agrada un, puguis recolzar l'altre, diguem-ne. És a dir, pots triar entre dues formes de fer política, dos programes, dues tendències, etc. No? Si t'agrada l'ordre, si ets més conservador, si ets més revolucionari, si t'agrada més la cosa assembleària magmàtica, és a dir, tens dos tarannàs i que es complementen molt bé, hi ha molt bona química Mas Junquera, per tant, l'aliança aquesta és sòlida. Però alhora, hi ha en el Parlament tots els partits pel dret a decidir, que conformen el 80% del Parlament. I a més hi ha un altre cercle, que és el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que agrupa la societat civil organitzada, entitats, sindicats, col·legis professionals, acadèmies, ateneus, etc. 3.000 entitats signants.
És molt important que hi hagi els sindicats, no?
Sí, exacte. No, sí,
els grans sindicats.
No, pots intervenir quan vulguis. No, però vull dir que l'estructura, és a dir, no sé si visualitzeu la capacitat de penetració territorial, de xarxa, que això crea. Tot això està en el procés, tot això està mobilitzat, tot això està conscienciat, tot això està il·lusionat. Clar, jo explicava això a Buenos Aires, que estan tots per terra desesperats amb la situació i sense albirar cap mena d'horitzó de canvi, diem, però com heu construït tot això? S'ha fet sol.
No
ho sabem, no ho podem dir, perquè si algú es posa a construir això en un país, no se'n surt. O sigui, està tot això empenyent cap a un sol objectiu. Ahir vaig fer una tertúlia de ràdio amb Societat Civil Catalana, l'entitat aquesta, PP, Plataforma Catalunya, Ciutadans, PSC Espanyolista, i llavors deien clarament, no sé per què parleu de la consulta si tots saben, des del MAS fins a l'últim, tots saben que la consulta no es farà. No, escolta, no ho sabem. Hem de pensar que sí es farà, perquè de moment ningú ens ha dit oficialment que no. L'únic que sabem és que el Parlament farà una llei de consultes l'endemà o cap de dos dies de la Diada, el dia 19, em sembla que és, sortirà del Parlament una llei que el govern espanyol ha decidit ja que és anticonstitucional i que la porta al Tribunal Constitucional. Sí, és tan política la resolució que sense haver llegit el text ja tenen decidit què en faran. Sí, és absolutament polític, no té res de legal. Bé, aquest tribunal ens dirà que no podem fer la consulta ni tampoc amb la legalitat catalana. Jo crec, sincerament, que és el moment de trencar amb la legalitat espanyola. És a dir, que ara és el moment en el qual tota aquesta societat mobilitzada i organitzada ha d'exigir les urnes al carrer. Que això sigui la consulta que volíem fer, no és la consulta a l'escocesa, però volem votar, volem les urnes, i que sigui Espanya qui es prengui la molèstia d'impedir-ho. Per què? Perquè ho té molt difícil, perquè hauran votat els escocesos, perquè la gent haurà sortit al carrer l'11 de setembre, perquè Europa estarà mirant-nos, perquè el nostre procés enamora, perquè és democràtic, perquè és pacífic, perquè és feliç. I llavors, aquesta gent dirà, volem votar i volem les urnes. I el Tribunal Constitucional no és qui per dir-nos que ens imposa una legalitat que no és la nostra. La legalitat catalana ens ho permet, perquè l'Estatut autoritza el Parlament i el Govern a cridar la consulta. Per tant, és una consulta legal, no és acordada, d'acord. Què pot passar? Pot passar qualsevol cosa, és a dir, no poden suspendre l'autonomia el mateix dia. Per què? Perquè necessiten convocar el Senat i reunir-lo, i reunir el Senat. No tenen temps, poden fer-ho després. Suposant que suspenguin l'autonomia, que en el context europeu és una mesura grossa, què faran? Tancar TV3? Retirar-nos les competències d'educació? Això s'interpretarà com una dictadura. Però és el que tenen ganes de fer. Ens trauran, tancaran el Parlament? Posaran un guàrdia civil com vol el senyor Vidal Quadras? Per cert, vinculats a Sitges, la família. Com vol el senyor Vidal Quadras? Sí. Ens posaran, per tant, un guàrdia... És a dir, no ho sabem. Però jo crec que mantenint-nos sempre en l'esfera autènticament pacífica, hem de tenir clar que no obeir el Tribunal Constitucional no és delicte, no està tipificat com a delicte, per tant, és una resposta política a una actitud política d'Espanya. Espanya fa política quan segresta la llei catalana, Catalunya fa política, respon políticament quan posa les urnes al carrer. Jo crec que és la millor solució. Per què? Perquè som conscients que el procés està estancat. Ara ja no creixem, ni en mobilització, ni en entusiasme, ni en gent, ni en àmbits, ni en res. No podem, hem de passar la pantalla. I l'única manera de passar la pantalla és sacsejar-la. És a dir, vinga, posem les urnes. Jo espero que s'hi posin les urnes. Dit això, ja acabo. La nostra feina, per tant, com a ciutadans conscients hereus d'aquella petita Holanda del Sud del 1714, som hereus, hem de fer això possible avui pels nostres fills, pels nostres nets, quan els tinguem, hem d'aguantar, hem d'esperar i hem d'actuar. I això comença l'11 de setembre. I ara, per acabar, com que ara estic treballant Joan Maragall una altra vegada, m'he retrobat amb un article del 1902 que m'estimo molt i us el llegiré. Està en castellà perquè escrivia el Brusi, és el final de l'article. És l'únic article pel qual a Joan Maragall el van processar. No li va passar res, és a dir, va ser també una patada a la pantalla, diguem, va ser un canvi de pantalla, no va passar res, va ser una espantada d'Espanya. Diu, és un diàleg, diu Maragall. A los viejos de España les diremos, ved ahora cuánto tenemos que ganar o que perder en la heroica empresa. Podéis todavía tiranizarnos, calumniarnos, oprimirnos, escarnecernos, no importa. De uno u otro modo os venceremos, porque llevamos dentro un impulso de victoria y hemos olvidado toda otra cosa. A lo que contestarán incoherentemente. Sois cuatro inocentes, cuatro locos, cuatro criminales de lesa patria, pero ay de vosotros, porque nosotros somos los ministros, nosotros los consejeros, nosotros los generales, nosotros los jueces, los directores, los hábiles, los oradores, los cimientos y puntales, en fin, de la vieja patria española. A lo cual contestaremos riendo, pues nosotros somos los que hacen patrias nuevas.
Deu i 58 minuts, 39 minuts de conferència, gairebé diríem de classe d'història, del 1700 al 2014, però d'aquesta història tan interessant que fa comparances entre els fets del passat i la realitat del present. I anem cavalcant entre el passat i el present, el passat i el present, perquè ara s'actua d'una determinada manera, doncs perquè en el passat varen passar determinades coses que condicionen ara, possiblement també, la forma d'actuar, Joan.
Certament, i de fet hi ha paral·lelismes amb el passat, o fins i tot aquells clogades d'ull de la història, com per exemple que el rei actual sigui Felip VI, després del Felip V, que era del 1714, per exemple.
Si volen tornar a escoltar la conferència de Patricia Gavancho, la podran trobar disponible al nostre web a partir del migdia. Ho deixem aquí, Joan, gràcies.
Gràcies, Vicent.
Saben fer melindros? Que no és fàcil fer melindros, eh? La Marta Sanahuja ens porta la recepta del Savoiardi a la tercera hora de programa. Tornem de seguida.